tan complicat, no? Agustí, la Mònica ens parlava d'una dona jove amb fills. En aquesta jornada del 22 d'abril parleu també de maternitat i càncer de mama, no? No és la primera vegada, jo vaig estar mirant a casa, que hi ha dones que diuen que després d'haver tingut un fill, després d'haver donat el pit, bé, desgraciadament, com la Mònica, es va notar un bony i a partir d'aquí, doncs, la conseqüència va ser el diagnòstic del càncer de mama, no? Per alguna cosa, en aquesta jornada del 22 d'abril, en aquest cas a l'Auditori Pau Gil, a partir de les de 12:45 del migdia, parleu precisament d'això, no? De maternitat i càncer de mama.
Sí, hi ha dos aspectes aquí de diferència. El primer és el cas de la situació de la Mònica, que apareix, doncs, la malaltia després d'un gran estímul hormonal degut a la gestació i a la lactància, i que algunes vegades, doncs, malament, doncs, apareixen aquest tipus de tumoracions que en algunes ocasions poden ser agressives i que cal tractar de forma agressiva, i coincideix amb persones, amb dones joves. Fent els tractaments bé, doncs, després podem tenir, doncs, un resultat com el que observem amb ella sortosament i com en moltes altres dones. Per tant, el missatge és, detectant-ho a temps com es va fer en ella, doncs, poder actuar de la millor manera possible i poder ofertar un tractament que sigui curatiu. L'altre aspecte, que és el que, un dels aspectes que parlem a la jornada, és aquella situació de dona jove que té un tumor però que encara no ha pogut ser mare. I en aquí hi ha diferents estratègies. El que tenim implementada en un programa pioner al nostre hospital en col·laboració amb la Fundació Puigverd és criopreservar ovocits abans de començar el tractament de quimioteràpia, a fi efecte que després, quan la pacient ja està recuperada, pugui definir si vol tenir o si vol complir els seus desitjos genètics. L'altra qüestió també és una altra circumstància que a vegades pot esdevenir, que tot i preservar els ovocits, la pacient, doncs, manifesti el seu desig de voler-se quedar embarassada en curs de tractament hormonal i que hem de pactar quan l'ha de suspendre, i que per via natural pot concebir i, per tant, infantar després. I això també és possible a dia d'avui. Costa una mica més, perquè hem de pensar que la major part de dones d'aquestes d'edat jove, doncs, molt sovint, doncs, encara estan en ple desenvolupament professional, probablement han demorat la seva maternitat, i el càncer, doncs, interfereix amb tot aquest programa, no? I aleshores, doncs, en aquí, doncs, hi ha uns temps que la natura ens està marcant a fi efecte, doncs, de poder escollir el millor moment per poder ser mare, no? I aleshores és essencial, si hem de fer quimioteràpia, doncs, fer la preservació d'ovocits per poder garantir després un hipotètic embaràs. En aquest sentit, doncs, hi ha alguns èxits que hem tingut, perquè no sempre és possible això, perquè no sempre tens èxit, però majoritàriament, doncs, sí que és factible. I aleshores l'altra visió és aconseguir-ho per via natural, no? Aquests dos camins són importants, i això és un dels col·loquis que tindrem, no? Com ho hem de fer i quan ho hem de fer, i pactar sempre amb la dona quin és el millor moment més òptim, no? I per últim, també s'estan fent alguns estudis de veure genèticament aquests tumors, doncs, després com seran, i fer el seguiment de l'embaràs, que és un embaràs normal, per aquestes dones.
Un embaràs normal i un embaràs, òbviament, que també dona aquest to d'esperança que volem donar en aquesta xerrada, tenint en compte que el 22 d'abril a l'Hospital de Sant Pau es celebra aquest dia tan important, amb col·loquis interessantíssims. Estem fent aquí un avançament pels oients que ho estan escoltant a través de la pública de Ràdio 4 i que segur hi aniran el 22 d'abril, i aquest any jo, desgraciadament, m'ho perdré, però m'ho explicaran, i segur que el doctor Bernades, el doctor Macià i la Carme, la Marta i la Mònica, bé, ens explicaran com ha anat tot. Hi ha algunes conseqüències, com ho explicaria jo, físiques del càncer, no? I un d'ells és l'imfedema. Les alteracions en la mobilitat articular. A mi m'agradaria que abans que la Carme ens ho expliqués, m'expliquéssiu, qui vulgui dels dos, o els dos, completéssiu la definició pels oients que ens estan escoltant. I quan jo els dic una de les conseqüències és el limfedema, diguem-ho bé, no saben de què estem parlant. M'ho expliqueu, què és un limfedema?
Un limfedema és senzill de definir. És un acúmul de la limfa en una extremitat.
Què és la limfa?
La limfa és part del sistema immunològic, es podria dir que la gent entengui, és un sistema limfàtic, un sistema paral·lel al sistema venós, que té unes connotacions principalment de neteja i de connotacions directes amb el sistema immunitori. Llavors, la limfa, que és un líquid transparent, igual que la sang, doncs, és vermella, no? La sang venosa més fosca, l'altra l'arterial més clara, que desafortunadament, de vegades, amb un tant per cent, degut al tractament que es fa que es tenen que fer exploracions o tractaments ganglionars de l'aixella, obstruïm aquesta via de sortida, perquè l'aixella és la via de sortida del braç. Llavors, què passa? Se comença a acumular la limfa i això provoca tres coses. Una és un augment de volum del fluid que s'acumula. El braç pot multiplicar-se per 2, per 3, per 5, en la qual hi ha coses tan senzilles com ficar-se una camisa o un vestit, no, ja no es pot, perquè no t'entra la mànega. L'altra cosa és una interrupció, una obstrucció, una alteració del sistema immunològic del braç, per tant, aquest pacient és molt més làbil a infeccions, a problemes immunològics i inclús a problemes molt més complexes que no cal anomenar perquè són molt poc freqüents, però hi són, és a dir, hi ha pacients que tenen limfangitis erisipeles contínues, que moltes no és que siguin incòmodes, sinó que poden arribar a ficar en risc la seva vida inclús. I després, quan això ho deixem molt de temps, no és que més el líquid no surti, sinó que això provoca uns canvis histològics i es provoca una hipertròfia grassa. És a dir, el greix que tenim al braç es multiplica, es fan els adipocits molt més grans, en la qual això ja es cronifica i això ho veiem sobretot a les cames, no? Quan també hi ha altre tipus de tumors, absolutament no el càncer de mama, doncs que provoquen aquelles imatges que diuen elefantiasis, no?
Sí, sí.
Llavors, això que és una seqüela que desafortunadament és present amb el càncer de mama, de fet la primera causa de l'infedema al primer món és el càncer de mama. Es calcula, amb una publicació recent del Lancet Oncology del 2013, que entre Europa, Estats Units i el primer món, Canadà, cada any es generen 300.000 casos nous de linfedema només per càncer de mama.
300.000?
300.000.
És una xifra altíssima. És una xifra altíssima. I és una xifra altíssima que fa, i ara he anomenat a la Carme, perquè bé, amb la sinceritat que ens caracteritza...
És visible.
No només que sigui visible, Vols que et digui la bona veritat, Carme? Que ja saben vostès que els oients de Ràdio 4, per la seva desgràcia, jo em caracteritzo per una claretat que a vegades no m'és gaire, gaire favorable, però hi ha aquestes edats, oi? Qui no ho vulgui... bé, doncs, home, ja teniu una edat. A mi m'havien comentat que tu ho paties. No m'he fixat fins fa un minut. Vull dir, això de que és visible, òbviament que ho és en molts casos, però no m'he fixat fins fa un minut. Això que estava explicant a en Jaume, el doctor Macià, és el que a tu t'ha passat, Carme.
Exacte. Jo sóc pacient del doctor Macià i aprofito, evidentment, ara aquí en públic, doncs, per agrair-li i mostrar la meva, bueno, gratitud. Estic tan contenta d'haver pogut arribar a les seves mans que realment és un canvi que està fent el meu braç i, evidentment, la meva vida, no? Penso que ho ha explicat molt bé ell, aquesta problemàtica que ens ocupa a les moltes dones que hem tingut càncer de mama, no? Que podem arribar a fer l'infedema. Jo vaig fer l'infedema, he fet l'infangitis, vaig augmentar el volum del braç pues, quasi bé 10 centímetres més gran un que l'altre i bueno, doncs, el que deia el doctor, doncs, que tot té una solució i bueno, ara estic en el procés d'aquesta solució. Fa 6 mesos em va fer unes anastomosis que van anar molt bé. Ara fa just 2 setmanes em va fer una liposucció selectiva per intentar igualar el braç dolent al braç bo i bueno, és el que deia ell, no? També la falta de mobilitat, el dolor, les rampes, l'estètica, evidentment, perquè et vas a comprar un abric i no te'l pots comprar.
Has dit una cosa molt important, Carme, sí, sí. Que és l'estètica, perquè, és clar, estem parlant amb l'Agustí i amb en Jaume, amb el doctor Bernades i el doctor Macià dels aspectes més mèdics, òbviament, d'un càncer, no? Però, clar, totes tres sou dones, òbviament, i totes tres heu passat per un moment en el qual ens agradi o no, i qui digui el contrari, penso que no diu la veritat, un es mira al mirall. I quan es mira al mirall, un s'ha de, d'alguna manera, construir de nou. Construir de nou, no només el seu aspecte físic, sinó la visió que dona als altres. No? En aquestes jornades, que són, en aquesta jornada que és molt valenta, jo recordo que l'any passat, quan vaig moderar una de les taules, em va agradar molt i em va semblar molt real que també es parlés de la sexualitat, Agustí. i Jaume, no? És a dir, de la sexualitat, perquè sou dones joves que la vida no acaba i tampoc acaba la sexualitat, tots som éssers sexuats, afortunadament, i la sexualitat, l'afecte, la sensualitat amena, i amics també, però també amena l'afecte, és molt important, no? Així doncs que m'agradaria, si no us sembla malament i si no us poso en un compromís íntim, per les dones i els homes que ens estan escoltant, o per les parelles d'aquestes dones, que poden ser dones o homes, òbviament, que ens parléssiu d'aquest aspecte tan important que tracta també aquesta jornada del 22 d'abril, que és la sexualitat. Després parlem de la reconstrucció, si ha de ser immediata, si ha de ser posterior, parlarem també amb l'Agustí de tot el que està relacionat amb les noves tècniques i cap a on s'encamina el càncer, però ara m'agradaria que vosaltres tres, com a dones, em parléssiu d'aquest tema tan important, eh? Espero no molestar-vos ni ofendre-vos. Marta, què ens dius? Endavant.
Doncs mira, et dic que és una realitat, com un castell. Una de les facetes, si poder l'estètica en un principi et pot preocupar, també dependrà molt de l'edat del diagnòstic, de la teva situació personal. És que hi ha tants factors, tantíssims factors, i a nivell de sexualitat també és molt important, perquè en aquest moment, en el cas que tinguis parella o no, però això també s'atura. Això s'atura, no? La relació amb la teva parella de sobte doncs, es transforma, t'ha d'estimar moltíssim i tu no tens la necessitat de saber que ell o ella t'estima moltíssim, que estarà al teu costat. I hi ha una part que hi ha la sexualitat amb la parella, vull dir, això no ho tenim que obviar. I les quimioteràpies i els tractaments perjudiquen moltíssim tot això. Igual que parlem de que se'ns produeix la ressecó de la pell, ningú parla de ressecors vaginals i de tots aquests aspectes doncs, que fa com vergonya parlar-hi. I és una realitat, existeix, no se'n parla. I quan et poses en comú les companyes de viatge, és un problema força greu. El que passa que en el nostre cas també hi ha, igual que hi ha tractaments, doncs per la pell també hi ha un tractament que a Fundació Puigverd, per exemple, doncs unes quantes són pacients de la doctora Mònica González, que és ginecòloga i que porta el tema de sexualitat en allà, que hem estat derivades, que ens està solventant molt, perquè igual que t'hidrates la pell, tens que hidratar-te doncs la teva zona vaginal, igual que doncs amb la teva parella tens que estar molt de mimos, tan agraeixes l'encaronament, les bones paraules, però també depèn de com una activitat sexual, perquè això forma part de la vida quotidiana, no? La teva vida s'atura, no?, per moltes coses, i que s'aturi també per això és molt dur. És molt dur perquè la teva manca, o sigui, perds, no sé, et quedes com molt, molt empobrida, no? Tens molta por a moltes coses, no? I sentir-te amputada, sentir-te estèticament i sentir-te moralment també molt abandonada, això és molt dur.
Doncs sí, duríssim.
Això és molt dur.
Duríssim, ha de ser duríssim.
Això és molt dur. I ja t'ha dit, és una cosa que no se me'n parla.
No, per això he volgut tractar-ho, perquè el dia que l'any passat, quan vaig formar part d'aquesta jornada magnífica, que tothom hi ha d'anar, independentment de que estigui relacionat o no amb la malaltia, quan vaig veure que hi havia taules de sexualitat, com n'hi ha en aquesta jornada també, no? N'hi ha moltes de taules relacionades amb la sexualitat, no podem oblidar que la sexualitat forma part de la vida i que vosaltres, totes i tots, tenim dret al gaudi. No només hem de passar una mala temporada, sinó que també tenim dret al gaudi. No sé si la Mònica i la Carme, abans de parlar amb el Jaume i l'Agustí, volen dir alguna cosa. Mònica, Carme.
Bueno, no, és que abans amb la Marta ja ho parlàvem també, que realment de la sexualitat no es parla, i bueno, jo en el meu cas també estic fent encara les famoses pastilles, i la libido et queda totalment per terra, no tens cap apetència, cap desig, per molt que t'estimulin, realment és molt difícil, i n'és bo parlar-ne, perquè si no tu vas quedant per tu,
i és pitjor,
exacte. Llavors, bueno, la teva parella intenta comprendre't, però també altres companyes que ho pateixin, si et dones, doncs, bueno, pues, petites remeis, petits trucos, doncs sempre va bé compartir aquesta pena que ara estem patint, no?
Mònica, com ho recordes?
Veure, sí que és veritat que quan estàs en quimioteràpia, etc., prioritzes ràpidament les coses. És a
clar,
dir,
perdona, és que això que acabes de dir és molt important. Abans tu deies, em sembla, pot semblar frívola, també pot semblar frívol que jo pensi que en un moment determinat, quan una dona està passant una experiència d'aquestes, pensi en el sexe. Probablement és frívol que sigui així, no, o no, o probablement el fet de que aquella dona se senti desitjada i es senti que pot sentir-se com abans des d'un punt de vista íntim i sexual, doncs encara li dona més força per això que deies tu, per el toro, no, Mònica?
Sí, no, a veure, jo veig diferents moments i diferents fases. Jo crec que quan estàs en el tractament, almenys, clar, cada persona reacciona de la manera que ha de reaccionar i cada persona també sap tipus de parella que porta i etcètera. Perquè hi ha persones, o sigui, jo tenia el meu marit, però a lo millor hi ha persones que tenen diferents parelles, altres que són... Vull dir, cada un ja es troba en un moment diferent quan et diagnostiquen. Llavors, clar, jo només puc parlar del meu cas. En aquest cas, clar, et diuen això i també cada un reacciona diferent a la quimioteràpia, perquè tots tenim un estereotip al cap, però hi ha persones doncs, que ho han portat millor que d'altres. És a dir, que jo crec que no es pot generalitzar i que també cada un és el seu moment. I que com reacciona, sigui com reaccioni, jo sempre l'aplaudiré. Llavors, en aquest cas concret, clar, jo amb la quimioteràpia i amb els nens, etc., la veritat és que ni pensava, i el meu marit tampoc. Saps? Estàvem pensant en quantes quimios queden, va que ja en portes una, va que en portes dos, va que en portes tres, va que en portes quatre, etc. Sí que és cert que paral·lelament jo vaig fer un esforç, i jo crec que quan veig el carrer veig que totes les dones ho fan, i que penso, que bé, quan ara ho veus una mica més lluny, que és de, jo no vull fer pena a ningú. Jo no vull fer pena a ningú. Per tant, sortir a casa, en el meu cas vaig decidir que anava amb peluca, però per què? Perquè si aquell dia em trobava bé i volia anar a sopar amb el meu marit, anava tranquil·la i duia peluca pels nens, més que res perquè no volien que associessin, i va ser la meva decisió personal, que potser, que a part ho vaig dir, si els meus nens haguessin sigut més grans o no n'hagués tingut, jo no hagués portat peluca. Però a mi, perquè si no tothom... I la mama com està? Era un rotllo. Llavors, sí que vaig... El meu objectiu era sentir-me atractiva. Això sí, em podia trobar malament, però em sentia atractiva. Per tant, em ficava els meus tocados, em pintava, més del que em pinto ara, em ficava el no sé què. O sigui, sortia cada dia de casa dient, és la teva millor versió de tu.
Que bo.
I cada dia sortia així. I l'1 i el 2, i quan ja estàs pitjor, aquell dia vaig dir. I me'n recordo dir per què. I us explico la història perquè veieu. Quan ja acabava, teníem un casament. I me'n vaig inclús plantejar no anar al casament. I vaig dir, com que no? Em vaig posar el millor tocado que vaig tenir, em vaig posar uns talonarros, em vaig pintar les ungles, em vaig posar, saps allò, un spray, perquè com no pots prendre el sol per anar morena, i aquell dia, ostres, em sentia perfecta. I aquell dia vaig estar amb el meu marit i vam estar la mar de bé. És a dir, tens dintre de les possibilitats, et vols sentir dona, lògicament, i ell és el teu marit. Però això va ser durant la quimio. Després, clar, després, jo, i amb 36 anys, he hagut d'aprendre què és la menopàusia cada mes. Perquè a mi, com me la indueixen, clar, amb tot el que implica, i d'un dia per l'altre, és molt dur, llavors, amb tot el que implica d'efectes secundaris. I això, com han dit les meves companyes, doncs, bueno, si tens una ginecòloga o un ginecòleg que realment t'hi puguis tenir confiança, doncs vas provant. Que això funciona? No. Va, prova una altra cosa. Això tampoc funciona, provem una altra cosa. I afortunadament la ciència també va evolucionant. I realment quan diem la qualitat de vida després del càncer és perquè hi ha tractaments no invasius que et poden ajudar a tornar a tenir una vida sexual doncs, com la tenies abans. I ara això sí, jo hi haig de ficar una mica de voluntat degut als efectes secundaris que implica. Sí.
Està molt bé que vagis per aquest camí perquè d'això volíem parlar amb l'Agustí, no? Estem parlant de la realitat del càncer en aquest dia d'avui, en aquestes dies de Setmana Santa on vostès estan de vacances i han volgut expressament tractar d'aquest tema avui perquè saben que vostès estan més tranquils, estan descansant i poden valorar, jo ho valoro tantíssim, la sinceritat d'aquestes tres dones magnífiques i valentes que ens han vingut a fer companyia i d'aquests dos grans metges que les acompanyen. Però, és clar, parlem de després d'allò que deies abans, Agustí, a micròfon tancat, en comentaves, vull que parlem de les noves medicacions, per dir-ho d'alguna manera, dels nous projectes i d'aquelles circumstàncies que fan que dia que passa, dia que guanyem una mica més la batalla al càncer de mama.
Sí, gràcies, però si vols m'agradaria fer un incís,
el que
perquè
vulguis,
la Mònica i la Marta han donat en la clau, no? Jo crec que al final, sobretot en malaltia d'estadi precoç, el que es tracta en la nostra actuació és que tinguem un parèntesi que siguem capaços de tancar, com fa la Mònica. Sens dubte, això és un camí amb moltes curves, i és una ascensió amb una muntanya llarga que té moltes etapes. L'etapa dura del tractament actiu amb quimioteràpia és probablement la més dura, però no és menys dura el que ella explicava, el tractament hormonal, sobretot perllongat, perquè també no està exempt d'alguns efectes secundaris. I és cert que el que es pretén és, un cop superada l'etapa inicial, tornar a la vida el més normal possible amb qualitat. I amb qualitat afecta tota la integritat de la persona. No estem parlant de malaltia, sinó de persona que té una malaltia que intentem guarir. Des del punt clau és doncs, buscar artilugis, perquè molt sovint també en les consultes nostres no, aquests aspectes no són tractats en profunditat i necessitem d'experts que ens ajudin en aquest sentit, doncs poder parlar de sexualitat, poder parlar de dieta, poder parlar d'activitat física, etcètera, etcètera. No? Hi ha moltes coses que a la consulta normal no podem entomar per manca de temps i algunes vegades inclús per manca de coneixement en alguns aspectes, per exemple, de coses específiques de dieta o d'activitat física o inclús de sexualitat. Aleshores, aquests aspectes acompanyats també són essencials per donar valor afegit a la nostra activitat. No? I, per tant, el coratge de totes les dones va sempre per endavant. I això, almenys els professionals, ens ajuda molt, sempre, des del primer moment. I aleshores, doncs, buscar camins perquè això doncs, les puguem ajudar és essencial. No? L'altre aspecte és la recerca cap on va. No? Sí que s'està fent recerca en aquest àmbit de millorar la sexualitat doncs, amb alguns tipus de preparat, inclús hormonals, que no afectin el curs evolutiu de la malaltia, d'ús tòpic perquè això ens pugui ajudar doncs, almenys amb la lubrificació, no millorar el desig perquè això ve d'un altre àmbit i aquí doncs, hi ha altres
sí,
estratègies.
No?
Però que són aspectes multidisciplinars que també s'han d'abordar d'una forma segura en àmbits diferents. No? Aleshores, si entomem de nou el tema de cap on va la recerca, òbviament, a dia d'avui el que estem intentant fer, tant amb la malaltia precoç, i després podem parlar de la malaltia avançada, és perfilar biològicament la malaltia. A dia d'avui el coneixement biològic és molt extens, gràcies a la tecnologia molt sofisticada del qual disposem, que som capaços d'analitzar un tumor doncs, amb la seva dotació gènica, com expressa determinades proteïnes, i a partir d'aquí poder actuar. Ho hem resolt tot? No. Tenim encara grans oportunitats de millora. Alguns tractaments continuen sent selectius i específics, però molt sovint algunes cèl·lules es transformen en resistents i s'escapen d'aquest tractament i has d'intentar controlar la malaltia des d'un altre àmbit. Sempre enfocat des de la biologia, sens dubte. I aleshores això el que ens permet és, a malaltia avançada, cronificar el procés. Sempre intentant, amb una qualitat de vida acceptable, que no sempre assolim. I que sovint doncs, les pacients que estan en aquest camí doncs, a vegades doncs, tenen les seves mancances no? I que alguns tractaments realment són feixucs en quant a efectes secundaris que produeixen. No? Sí que el seu objectiu és, òbviament, doncs, aturar la malaltia i si la reduïm molt millor. No? Però això són situacions de malaltia avançada que, sortosament, a dia d'avui en veiem menys perquè fem diagnòstic precoç, perquè el pronòstic de la malaltia és diferent i que, detectant-ho temps en tractaments realment actius i orientats a la seva biologia, som capaços de controlar la malaltia pràcticament a dia d'avui amb un 85% de les situacions.
85%, és una xifra alta. El doctor Bernades ha estat clar, tot no, però 85% és una xifra alta. Ens queda poc temps. Vull, si no et sap greu, Jaume, que m'expliquis alguna cosa important sobre la reconstrucció. Jo sempre m'he preguntat que la decisió ha de ser important prendre-la, no? Si verdaderament aquella dona pensa que ha de fer-ho així. Però independentment d'això, també quan es fa aquesta construcció, aquesta reconstrucció, és important prendre aquesta decisió perquè en parleu també en aquesta jornada del 22 d'abril.
A mi m'agradaria afegir una coseta del que ha dit l'Agustí i l'Auto Bernades amb el que és l'abans, cap on anem, no? Igual que anem doncs, amb aquest abordament biològic de la malaltia per ser molt precisos amb el tractament, anem cap a un tractament integral personalitzat, però que no només va amb la biologia del tumor, sinó en analitzar la persona. La persona l'hem de veure malaltia, tumor, malaltia, persona, és a dir, física, emocionalment, i això després és quan podem fer aquest tractament, és a dir, tumor X, amb aquestes connotacions de malignitat i de control, amb la persona té un tractament que aquí va, és a dir, amb el tractament va tractar malalt, prevenció de les seqüeles, és a dir, el que ha tingut la Carme ho podem prevendre pràcticament avui en dia, estudiant el sistema linfàtic abans de tocar i irradiar una aixella. Amb aquella persona, depèn del tractament, quin és el millor tractament reconstructiu, immediat, amb un tipus o amb un altre, o diferit. Perquè la reconstrucció, igual que l'infedema, igual que tot, no és una qüestió de la paraula estètica que no. Em sona també a frívol. En definitiva, el que ens passa amb el càncer és, de mama és que ens enfrontem a una malaltia que és dolenta. Que és dolenta perquè la viu, que afortunadament té aquest pronòstic del 86% fantàstic, però és dolenta. Però a més, afecta amb aspectes que són de, el que m'agrada a mi, dir comunicació corporal. Amb un mateix i amb l'entorn. La sexualitat, la feminitat, la capacitat d'autoestima, la capacitat de percepció de malaltia va relacionat amb el que ens passa. I aquesta comunicació és què li passa al teu cos i què li passa a la teva ment. Els metges hem d'anar més enllà. I de fet, que els cirurgians plàstics sempre han tingut aquesta fama, no?, també de frívols, perquè ens relacionen sempre amb la part cosmètica, hem sigut, jo crec que aquí, no, a mi no m'agrada penjar medalles, i menys a la meva especialitat, però aquí ens portem molt temps lluitant per això. És a dir, que no discutim tumors, si il·luminar la B i si li fem una cosa. Parlem de la Marta, parlem de la Carme.
I de la Mònica, clar.
De la Mònica. La Mònica, com és ella? Com és ella com a persona, com a ment, com a ànima i com és i com a cos. Quan siguessin capaç d'integrar, il·luminar-la, és a dir, el tipus histològic, les modificacions de les mutacions, amb com és la persona, en aquell moment farem el bingo del tractament del càncer de mama. I aquí jo crec que ho entenem. Anem a que tots plegats anem a fer això. I crec que comencem a estar a prop.
Jo penso que la Carme, la Mònica i la Marta, la Carme ho apuntava, han tingut molta sort, vull dir. Tots els que ens estan escoltant penso que han tingut en algun moment la necessitat de contactar amb professionals a l'alçada moral de vosaltres. I tots algun cop li hem agraït a un professional de la medicina com tu, Jaume, com tu, Agustí, que ens hagin acompanyat, sigui en primera persona o sigui a través de persona interposta. I vosaltres, el doctor Jaume Macià, cap de cirurgia plàstica de l'Hospital de Sant Pau, i el doctor Agustí Bernades, cap d'oncologia de l'Hospital de Sant Pau, que formaran part d'aquesta jornada del 22 d'abril entre nosaltres, aquesta segona jornada participativa per parlar de càncer de mama i qualitat de vida, fan que les persones que estiguin patint aquesta circumstància sigui una circumstància que, com passa amb la Mònica, d'aquí 5 anys ja estigui lluny, no? I que pensem que un malalt no és només un malalt, sinó que ha estat una persona abans, és una persona quan és malalt, i ho continuarà sent després de la malaltia. Ens anem amb una de les cançons que forma part d'aquest disc, que interpreta John Cherevia, que es diu Gràcies a la vida, perquè penso que tots els que som aquí li hem de donar molt gràcies a la vida, sobretot gràcies als metges que ens acompanyen avui, el doctor Macià, el doctor Bernades. Jo no vull ni preguntar-vos qui us cuida a vosaltres. Perquè algú us ha de cuidar, estimats metges, eh? Algú ha de cuidar tota aquesta bondat, aquesta sensibilitat i aquestes ganes d'ajudar les dones. I als homes i a les persones que ho estan passant tan malament. Així doncs que el coratge és vostre. Moltes gràcies, Agustí i Jaume. Gràcies. Marta, Mònica i Carme, ens veurem en una altra circumstància per fer un cafè o per fer una copa de cava. I potser els convidarem amb ells i tot.
I tant, home! S'ho mereixen.
Gràcies, Jaume. Gràcies, doctor Macià. Gràcies, doctor Bernades. Ens n'anem. Fins ara mateix. Gràcies.